migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Encara que el tema que tractarem per començar aquest migdia, COPE, Catalunya i Andorra, és un d'aquells temes que posen la pell de gallina, que són temes delicats, que són temes que a vegades costa molt que t'entrin al cap, però és una realitat dura i crua, i sobre la que s'ha d'actuar. Parlo dels casos de violència sexual contra infants i adolescents. És dur, però és una realitat. Està aquí. I llavors, què hem de fer? Actuar. Actuar davant de moltes qüestions. Si un cas de violència sexual ja per se ja és dur, quan es tracta d'infants i adolescents, això es multiplica. Sense treure, evidentment, gravetat a l'altre, ni molt menys, però estem parlant de persones, en aquest cas, encara més vulnerables, que no tenen les eines emocionals necessàries i que habitualment, mireu, habitualment aquests abusos sexuals provenen de la seva pròpia casa, del seu entorn de confiança. Això encara ho fa més greu, si cal. És un autèntic drama, és dur, és emocionalment dur. Llavors, en aquest cas, les administracions s'han posat en marxa i han posat les eines, que són les que s'han de fer, han posat les eines, no només la societat, sinó l'administració, ha de començar a posar-se les piles davant a la detecció i cura d'aquests casos, no? De fet, si mirem xifres de l'any passat, del 2024, estem parlant de prop de 2.900 nens i adolescents que han estat víctimes d'agressions sexuals i que van acudir a un projecte que té un any de vida. El projecte es diu Barnahas, és un model, Barnahas es diu, i des de que es va posar en marxa de fa un any, més o menys primer any d'implantació, ha triplicat la detecció d'aquests maltractaments sexuals infantils a Catalunya. Triplicat. No és que hagin augmentat, senzillament, igual és una mica massa aviat, de totes maneres aquesta pregunta la farem, però igual és una mica massa aviat, no?, per treure unes conclusions sobre la situació, però la part positiva és que es detecten. Què és això? A veure, el Barnahas, bàsicament, és un espai on els nanos poden... És un espai que té un aspecte de llar, de casa, on els nanos doncs poden parlar i se'ls hi pot atendre doncs en un entorn més càlid, per dir-ho d'alguna manera, no? El projecte pilot va començar a Barcelona, aquest projecte pilot de Barnahus, que just vol dir allò de casa en islandès, penso, és una aquesta barreja, no? Ja s'ha estès arreu de Catalunya, ja han obert 13 unitats més enllà d'aquest projecte pilot. Bé, en parlem perquè aquest projecte el que ha fet és de posar sobre la taula dades que estaven allà enterrades i que ningú les feia o no sortia, perquè, evidentment, és molt difícil. Una persona que no té aquestes eines morals o emocionals per saber i entendre què està passant, és molt difícil que ho posi sobre la taula, no? I això ajuda molt. A més, s'ha posat en marxa una altra plataforma, paral·lelament a aquest Barnahas, que es diu Tot OK. De fet, hi ha una web que es diu Tot OK, per, precisament, a ajudar a infants i adolescents davant aquestes qüestions. Però en parlem amb la Teresa Llorenç, és la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, per parlar de tot això. Teresa, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. Gràcies per atendre'ns i poder explicar doncs aquest projecte.
Gràcies a tu per atendre'ns, perquè jo parlava d'una atenció multidisciplinar, sobretot amb víctimes especialment vulnerables davant d'aquestes situacions, no? Perquè no tenen aquestes eines emocionals per enfrontar-se amb elles.
Efectivament, no? Tu deies, estem parlant d'abusos sexuals, que això, diguem, és una situació greu, molt greu, però Evidentment, doncs, quan això passa amb infants, doncs encara això és molt més greu, no? Perquè, sí, com tu bé deies, doncs, són nens, nenes que estan creixent i que són molt més vulnerables, no? Que són víctimes d'aquestes violències sexuals i, per tant, l'objectiu de treball d'aquestes barnahus, d'aquestes cases dels nens i de les nenes, el que pretén és posar un centre, un espai que té doncs, l'aspecte d'una llar, d'una casa, un aspecte molt proper a ells, per poder-los doncs, oferir una atenció completa, que aquest sigui un espai segur, en què s'hi troben doncs, equips multidisciplinars, no? I que hi hagi una coordinació dels professionals. Per tant, el que estem fent és ja passen per una situació molt complicada, una situació molt greu aquests nens i aquestes nenes, posem-los-hi el més fàcil possible i, per tant, evitar també aquesta història que sempre passa de la revictimització, que han d'explicar una i una altra vegada què és el que ha passat. Per tant, aquests espais on treballen doncs, conjuntament doncs, des dels equips socials, els equips mèdics, els jutges, etc, el que permet doncs, és facilitar doncs, aquest trànsit per resoldre doncs, aquesta situació d'aquest cas d'abús sexual. No?
Clar, com animar, bé, no sé si seria la paraula animar, com detectar-ho? És a dir, com els joves i els petits poden donar aquesta primera passa? Perquè a vegades, clar, suposo que estan en un mar de dubtes de què fer, què no fer, fins i tot sentir-se culpables. És a través dels hospitals, a través de... I a més heu posat en marxa una nova plataforma, Tot OK. Com funciona per arribar amb ells, per què donin aquesta primera passa?
Sí, a veure, per donar-vos algunes dades, no? Aquest any 24 hi han hagut 2.897 casos de violència sexual a infants i adolescents que hem detectat doncs, en aquestes barnahus. No?
Sí.
És evident que el que hi ha diferents canals, diguem, per detectar això, per una banda, tot el tema dels centres hospitalaris, no? És una porta, diguem, de detecció, però també ho són les escoles, no? O qualsevol, diguem, si els nens van a un esplai, doncs que tu detectis un comportament diferent, no? O, per tant, tots els agents, hi ha molts agents que poden ser els detectors d'aquestes situacions, no? A vegades els nens no poden afrontar aquesta situació i per tant no són capaços de verbalitzar-la, no? Per tant, si hi ha alguna persona que detecta aquesta situació, el que ha de fer és, diguem, posar un coneixement i, per tant, intentar veure si a partir d'aquí es pot començar aquest camí, no? Cap a derivació, cap a una barnahus, si és el cas, no? Tu deies abans, nosaltres ara teníem el que hem posat en marxa també és una plataforma que es diu Tot OK, que és una plataforma adreçada tant a nens com a adolescents, com a professionals i a famílies o ciutadans doncs, que vulguin denunciar una situació de violència. Denunciar no en el sentit de posar una denúncia, sinó d'alertar, no? I de manifestar una situació de violència. Fins ara hi havia un telèfon, que era el telèfon d'Infància Respon, sí. Però vam detectar que els adolescents ells no utilitzen.
No, ja no truquen. Els adolescents ja no truquen mai. Ara tot és WhatsApp i TikTok. Vull dir que...
Exacte. Per tant, el que hem fet és doncs, posar en marxa aquesta plataforma doncs, amb un xat i amb un WhatsApp pel que ells es poden comunicar, perquè ens interessa que els infants, que els adolescents, que els joves doncs, també siguin ells els que puguin preguntar. No se'ls obliga a donar inicialment aquestes dades, sinó al darrere d'aquest telèfon, d'aquest xat, d'aquest WhatsApp, hi ha un professional que el que intenta, primer que res, és tranquil·litzar aquell infant doncs, respecte a la situació i orientar-lo, no? I a partir d'aquí, d'extreure aquesta informació, el que fa és derivar-ho un servei o un altre en funció de la gravetat del cas, no? Si es detecta que és un cas d'un abús sexual, doncs evidentment cap a les barnahus, no? Però en funció de la situació que es doni, es deriva cap a un servei o cap a un altre, ja sigui dins del nostre departament o ja sigui amb altres, perquè aquí també hi ha tot el treball de relació amb les escoles, no?
Entenc que a través d'aquesta plataforma ja només és una qüestió d'abús sexual, sinó també entraria en altres qüestions. Entenc que bullying o ciberbassetjament, coses així, no?
Sí, les barnahus sí que és específicament el tema de les violències sexuals, però aquí, en aquesta plataforma del Tot OK, és qualsevol tipus de violència.
Noteu que hi ha un augment d'intervencions o d'alertes, de denúncies?
A veure, tot just fa poquet que hem posat en marxa el WhatsApp aquest, clar, no? Encara no podrem dir si hem notat que hi hagi un increment d'aquestes alertes o d'aquestes denúncies, però sí que és veritat que és una eina efectiva i sobretot de derivació, no? Per part de professionals, en molts casos que són els que detecten doncs, aquestes situacions, no? Però entenem que aquest és una qüestió del conjunt de la societat i, per tant, també els mitjans de la comunicació doncs, també jugueu un paper clau, no? Com avui, explicant doncs, que hi ha aquest telèfon, que hi ha aquesta plataforma, que hi ha aquest WhatsApp, no? Que el que pot permetre doncs, a una nano o una nena que estigui doncs, patint aquesta situació, o una familiar o algun veí que detecta una situació que pensa que no és normal, doncs també pugui posar-ho en coneixement, comentar-ho i per tant a partir d'aquí veure doncs, cap on hem d'encaminar per garantir doncs, aquests drets dels infants. No?
Doncs mira, aprofito per recordar la web, és totokay.cat, totokay en anglès, com s'escriu, totokay.cat, allà hi trobareu, és la web on estan també els telèfons com a ajuda, tant el WhatsApp, que és el 677 48 43 22, com un chat online, com un telèfon d'assistència. Però és igual, si el telèfon és difícil de memoritzar. Si entreu a la web, totokay.cat, ho trobareu de seguida, tot això. Doncs, Teresa Llorenç, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, escolta'm, gràcies per fer-nos uns 5 cèntims d'aquestes plataformes, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò. Gràcies.
Un plaer que ens hagis atès. A més, aquest model, en tot cas, mireu que és un model, no és que aquí hem inventat ara tot això, sinó que a més, les coses que funcionen es poden copiar, ja ho dic així directament. Si funciona, còpia. I es fa molts aspectes de la vida, també s'ha de dir professionalment. Però en aquest cas, en aquesta qüestió tan positiva, de fet, a Catalunya s'ha copiat un model, el model escandinau. Aquest model és escandinau, on el petit, tal com explicava la secretària, doncs va a aquest lloc, al Barnhaus, i allà és on els professionals que van des de policies, jutges, professionals sanitaris, psicòlegs, advocats, doncs es coordinen de forma en ventall, doncs, per atendre el menor. És una bona iniciativa que, juntament amb la plataforma TotOkay, doncs, mira, són eines per ajudar a, si més no, intentar controlar i detectar l'avenç possible qüestions com aquestes. Perquè de seguida parlarem de moltes coses. Primer, parlarem, si tu tens un problema al cor i t'han atès, jo què sé, un infart, Déu no vulgui, no? Però si, què ha de fer la teva família? La teva família directa ha de també passar proves? Són aquestes preguntes que hem volgut traslladar a INSCOR, el Centre Líder en Cardiologia de Catalunya, i amb ells parlarem de seguida aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Ja saps que en Leroy Merlin reenamorarte de tu hogar te va a costar menos, perquè fins al 3 de març tens fins a un 20% de descompte en puertas y suelos. Así que, bé. Sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso y te van a ayudar a escollir les portes, els terres que millor encaixin amb el teu estil i les teves necessitats. A més, els seus professionals s'encarreguen de la instal·lació amb totes les garanties i no només s'ocupen del muntatge de portes i terres, també de transport, perquè no t'hagis de preocupar absolutament de res. Perquè encara que renovin 300.000 llars a l'any, saben que cadascú d'ells és diferent i és especial. I perquè tot sigui més fàcil, doncs t'ofereixen una financiació personalitzada perquè paguis el teu ritme. Què més quieres? Què més quieres? No esperis més. Només fins al 3 de març, eh? Gaudeix de fins a un 20% de descompte en portes i terres i pots tornar-te a enamorar de la teva llar aquell dia 14, divendres, dia dels enamorats, enamorat de la teva llar, a Leroy Merlin, a la seva web, aplicació o a la seva botiga Leroy Merlin més propera.
Viernes 11 de la mañana.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrá sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut del cor. És força important, però ja sempre que parlàvem de salut del cor amb els especialistes d'InsCor, parlàvem directament de la persona, no? De com fer-ho, com no fer-ho, com cuidar-se. Però què passa amb el seu voltant? Què passa amb els familiars de persones que han tingut o tindran problemes cardíacs? Han de controlar-se també elles, per una qüestió d'herència genètica, potser? Doncs parlem de tot això i en parlem amb el doctor Guillermo Oller, que és cardiòleg i director d'InsCor. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, oye, esto es súper curioso, porque una persona que ha tenido algún problema cardíaco, ¿qué pasa con su entorno, con sus familiares, los directos en este caso, ¿no? Sí. ¿Tienen también que hacerse revisiones?
Sí, sí, mira, esto es un tema muy frecuente. Nosotros nos encontramos con que los pacientes vienen a la consulta, sobre todo los pacientes jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, han tenido un infarto agudo miocardio y lo interrogamos, le preguntamos al paciente qué le pasó y seguro que uno de los familiares directos, sobre todo los hermanos, porque comparten la misma genética, vienen del mismo padre y la misma madre, han tenido los mismos problemas cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, el tema de la enfermedad coronaria es un tema que si ha tenido en etapa muy joven de la vida, por ejemplo, 40 años, un infarto, entonces, cuidado, que seguro que algún familiar, o muy probable, tenga un problema de este tipo, ¿no?
Siempre, ¿es una cuestión genética siempre?
O sea, sí, comparten la misma genética. ¿Ah? Y esto, obviamente que si, a ver, tenemos un hermano que fuma, come mucho, está con sobrepeso, no hace actividad física y el otro se cuida mucho, pues la probabilidad va a ser menos para uno o el otro, pero obviamente que está la parte genética, ¿no? No es solamente un factor la parte genética, pero sí es muy relevante, ¿no? Esto es importante, hacer los controles y sobre todo cuando ocurre algo, pues venir a vernos, ¿no?
De todas las enfermedades cardíacas o alteraciones que pueda haber, ¿cuáles serían las que deben tener un control más importante, más exhaustivo?
Bueno, a ver, yo creo que todas, ¿no? A ver, por ejemplo, un paciente que ha tenido un familiar que ha tenido un infarto de miocardio, es importante hacer un control, que vengan a la consulta, aunque estén asintomáticos, que se venga, le hacemos un electrocardiograma, le hacemos un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y una analítica de sangre, ¿no? También la hipertensión arterial, que muchas veces es hereditaria, por eso vemos incluso familiares de hipertensos, que son todas las familias hipertensos, sin una causa aparente, no son obesos, hacen actividad física, y esto es un tema importante a controlar. La otra situación que es crítica, que esto es muy importante, son las miocardiopatías. Sobre todo aquellas miocardiopatías que son asociadas a síncopes o muertes súbitas. Por ejemplo, vemos que un familiar, su abuelo ha muerto una muerte súbita, sí. Su padre ha muerto una muerte súbita, su tío, pues ese paciente tiene que venir y visitarse, hacerse un electrocardiograma, una ecografía cardíaca, una resonancia magnética muchas veces y hasta test genéticos, ¿no? Es sumamente importante.
Pues, doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director de INSCOR, oye, muchísimas gracias por habernos charlado y darnos estas explicaciones. Muy amable.
Bueno, muchas gracias por invitarme y a controlarse.
Bueno, ya sabéis que INSCOR es el centro líder en Cataluña en control cardíaco. Ya sabéis su web, por si ya queréis entrar y comentarlo. Es inscorbcn.com, inscorbcn.com. Y si tenéis buen corazón y mejor memoria, os comento el teléfono. 93-425-1962. 93-425-1962. Pero en la web lo encontraréis todo, ¿eh? inscorbcn.com. D'això estem camí de dos quarts. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit i els titulars d'esports. I parlarem de les platges, del litoral. Atenció, perquè les platges que coneixem del nostre sempre meravellosa costa catalana deixaran de ser el que són. Canviaran. I hem d'estar preparats per això. Mireu, només poso una xifra. En la dècada dels 80, el nivell del mar pujava un mil·límetre per any. Ara puja 4. De seguida en parlarem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats!
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Yo creo que Hans está contento en Barcelona. Yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar. De momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo a Hansi Flick.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seria les horàries corresponents a 2:15 del migdia d'aquest dimarts 11 de febrer. I, si us sembla, el que fem... Primer, us saludo, sóc el José Miguel Cruz i us parlo encantat de la vida i encantat d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Fred, fred, el que es diu fred, va ser que no. D'entrada, pels núvols que tapa el nostre cel català i per aquest vent de sud que augmenta la temperatura. Llavors tenim temperatures per sobre del que tocaria per l'època, bàsicament, eh? Bàsicament és això. Però atenció, perquè aquesta nit matinada entra un front pel sud. Entra un front pel sud que deixarà pluges. D'entrada de matinada a Terres de l'Ebre, començarem per aquí la pluja i durant ja tot el dia de demà s'anirà extenent per tot el territori català, per tot el territori, i puntualment poden ser fortes. No hi ha cap alerta activada per una intensitat torrencial de pluges, però sí que demà, sobretot, entrarà, ja insisteixo, aquesta nit matinada entre el front pel sud i anirà escombrant des del sud cap al nord, doncs, tot el territori. Pluges que poden ser, insisteixo, abundants, sobretot al litoral. El litoral sud, per aquí, és on està previst que caigui més aigua. Les temperatures, 3/4. Baixaran un palet, en tot cas, baixaran un palet, però tampoc gaire. Continuarem estant per sobre del que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. De moment, a aquesta hora, algunes vies encara presenten algunes dificultats. En aquest cas, per exemple, a la Nacional 340, de l'altura de Vilafranca del Penedès, un camió ha perdut la càrrega aquí en aquest punt, durades en els dos sentits de la marxa. També les obres que poden dificultar més la mobilitat a la zona de l'Ametlla del Vallès, en els dos sentits de la marxa, hi ha aturades per aquest motiu. I ja per volum de trànsit, tenim trànsit lent, aturades a la Ronda Litoral, entre la zona del Fòrum fins a Gran Via, passat fins a Santa Coloma de Gramenet, això en sentit Trinitat, també a la Pota Nord d'entrada entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, cuida't.
Gràcies, fins demà.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Ben trobat, senyor Cruz. Què tal, companys? Bon migdia.
Doncs mira, expectant, perquè avui hi ha un xoc de trenes.
És veritat? Paris Saint-Germain-Brest. No! No! Això és l'aperitiu, l'aperitiu. Perquè el Paris Saint-Germain-Brest és a l'hora del berenar. I després, a les 9 de la nit, Etihad, sota el cel anglès de Manchester... No sota el cel català, sota el cel anglès de Manchester. Manchester City, Real Madrid. Per què riu?
No, perquè m'ha fet gràcia perquè et quedes amb la meva previsió de la meteo, amb les frases que t'interessen.
Jo sóc molt fan de les seves previsions del temps.
Molt bé, molt bé.
Molt fan.
És a doble tornada?
És anada i tornada.
Anada i tornada, eh?
Parlem, evidentment, ja tothom ho sap, però parlem d'aquesta eliminatòria de repesca prèvia als vuitens de final de la Lliga de Campions, on resulta que, veig per on les coses, Manchester City i Real Madrid, que eren favorits per classificar-se directes per vuitens de final, resulta que es veuen abocats a jugar aquesta ronda i enfrontar-se, de tal manera que la setmana vinent un gran d'Europa estarà fora de la competició. Però, sí, sí. Però grullo d'èxit. Un partit que ve marcat per l'estat de forma del City no gaire catòlic, no és la d'aquest any la millor versió de l'equip de Guardiola, però és que, escolti, si jo li dic que aquesta nit...
Està bastant pitjor el City que el Madrid, eh?
Aquesta és la seva opinió.
Home, no, és l'evidència.
Que no és... Doncs això que vostè denomina evidència...
Totalment.
No és tal evidència per les cases d'apostes que a hores d'ara donen favorit al City per classificar-se.
En sèrio?
En sèrio.
Doncs miri...
Li diré més. Ahir, el favorit era el Madrid. Avui, a les cases d'apostes, el favorit és el City. Aquí lo dejo. Perquè, home... Bé. Si jo li dic que la defensa avui del Madrid seria la formada per Mendy, Tchouaméni, Raúl Asensio i Fran, home, per jugar contra Haaland, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva i companyia, evidentment no seria la millor defensa. Però, escolti, al final... que rodi la piloteta, que la piloteta dicti sentència, i nosaltres a les 8 de la tarda, des de les 8 de la tarda, tiempo de juego, per explicar aquest Manchester City-Real Madrid, el Paris Saint-Germain-Brest, que es juga abans, i també els dos partits que rodoneixen aquesta jornada dimarts d'aquests 8... aquesta eliminatòria de repesca de la Lliga de Campions. És que tampoc és ben bé uns 700 de final, però bueno.
Sí, és un pre...
Repesca, li diuen. Sí. Bueno, vale, d'acord, va, repesca. Eliminatòria prèvia a la de vuitens. Mentretant, què passa a casa nostra? Doncs miri, que tenim el Víctor Navarro pendent d'una reunió informativa que està fent el Barça, o que farà el Barça per donar detalls del nou Camp Nou.
Què?
Jornada de treball... Què? Bueno, aviam si algú aixeca el dit i... Oiga, ¿cuándo
Quan comença?
Que la directiva li digui, miri, tan bon punt sigui possible.
De fet, avui es publicava que la inauguració definitiva del nou Camp Nou acabada seria cap a l'octubre-novembre del 2026. Encara que a jugar s'anirà a jugar abans.
Hem de discriminar, efectivament, obra perfectament acabada, clink, clink, factura, a constatació de obra que permeti jugar partits de futbol, que permeti organitzar partits de futbol. Són dues coses ben bé diferents, perquè es pot jugar amb aforament limitat.
Correcte.
Tal com ha passat en d'altres èpoques i en d'altres temps. A l'Espanyol s'ha operat Fernando Pacheco. Problemes del turmell dret, 2 mesos de baixa. El club blanquiblau ha fet el típic comunicat de la intervenció ha transcurrido de manera satisfactòria. En aquest cas, a càrrec del doctor Ramon Cugat.
Millor.
I estem esperant quina decisió pren Daniela Caracas. Si denunciar el que va passar al derbi femení o no denunciar el que va passar al derbi femení per entre aquells, ella i Mapi León.
A aquelles persones que estan anades pistades, què va passar al derbi femení?
Derbi femení, Espanyol-Barça, Ciutat Esportiva de l'Espanyol. Hi ha una acció a pilota parada. Daniela Caracas va a marcar a Mapi León. S'hi acosten i les imatges són molt clares, en el sentit que la mà de Mapi León va a parar a la zona íntima de Daniela Caracas. S'ha muntat una bona a xarxes socials.
I no puede
socials.
Ser un lance del juego, perquè, digo yo, no ho sé, clar, no he vist les imatges, no les he vist.
Va haver-hi nota de l'Espanyol denunciant aquesta acció i a la nit va haver-hi nota de Mapi León. Deixi'm que li ja que m'ha tret el tema, deixi'm que li expliqui aquest matís. La nota és de Mapi León. És veritat que porta l'escut del Barça, és veritat que porta el suport del Barça, és veritat que porta la redifusió de les xarxes socials i mitjans de comunicació del Barça, però la nota comença d'una manera molt clara. Jo, Mapi León, jugadora del Futbol Club Barcelona Femenino, ho va negar tot. Que jo no he fet això, que mai no ho faria, que no he contravingut les normes, etc, etc, etc. I en aquestes estem. Si Daniela Caracas efectivament denuncia i la cosa va als tribunals, haurà de ser el jutge qui digui això ha estat un lance del juego o això ha estat un lo que el jutge vulgui determinar.
Mare meva.
Parlant de jutjats, ha declarat Luis Rubiales al seu judici.
Home, és veritat.
Només li diré que ja no hi haurà més testimonis a la jornada d'avui. S'ha acabat la declaració de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol i el jutge, que és un fenomen d'aquest cas, ha dit lo dejamos por ahí, que estoy muy cansado. Que me tenéis muy, muy cansado.
Ho entenc.
Bàsquet, setmana de Copa del Rei. Torna avui a Esports Cope pel tècnic, pel coach del Baxi Manresa, Diego Ocampo. I en poliesportiu, dues notes. Informa Juan Arias, Tsitsipas, confirmat per la disputa del proper torneig Comte de Godó. I tenim avui en futbol sala un Jaén-Barça. Qui guanyi, bitllet per a la final a 4 de la Copa del Rei. El partit es juga al Olivo Arena de la capital andalusa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots aquests titulars i d'altres esports cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlarem de platges. I és que les platges catalanes ja no seran com recordem. Això és una qüestió de temps, amb el risc de desaparèixer. No serà d'avui per demà, també us ho dic. Però és una qüestió, ja una evidència. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia cope a Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El canvi climàtic és una realitat. I és una realitat tal que el nivell del mar està pujant, i està pujant de forma accelerada. Això que significa? Que ja d'entrada de forma natural, les platges catalanes al litoral, les infraestructures perillen. No només això, què significa? Perquè el canvi climàtic en si mateix no farà desaparèixer les platges, però sí les seves conseqüències. Per exemple, temporals com el Glòria, el tindrem. No tindrem més glòries, no seran més sovint, però sí les tempestes que hi hagin de llevant seran molt més potents o tenen aquesta possibilitat de ser molt més potents. I a més, ja sabem què passa amb les llevantades, que s'emporta a la platja, se l'emporta directament. Llavors això posa en perill moltes qüestions que requereixen d'atenció. I a partir d'aquí, quin remei posem? Perquè ja no és una qüestió de frenar el canvi climàtic, és una qüestió d'adaptar-se al canvi climàtic. I a partir d'aquí tenim tecnologia, tenim ments que en saben, gent que entén molt de tot això, i a partir d'aquí què? El cas és que les platges catalanes, les platges del litoral mediterrani, ja no seran com les recordem. Això pràcticament es pot signar. Seran altres platges, d'altra forma, d'altra manera, però no seran les que coneixem. En parlem de tot això, a més, vaja, un informe que ha presentat el Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya, i en parlem amb el senyor Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient d'aquest col·legi. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Va, jo començo a posar una fotografia catastròfica. Bèstia o no?
Deixem complementar una mica aquesta brillant exposició que has fet.
Ah, gràcies.
Sí, no, és el que volia dir una mica com a introducció, no? Nosaltres, des de la comissió, els enginyers de camins estem preocupats pels efectes del canvi climàtic, no? Sobre els temes, diguem-ne, ambientals, no? Mira, fa un parell d'anys vam aixecar el dit perquè la sequera no era allò que passava un cop cada 15 anys o 20, no? La sequera a Catalunya és estructural, no? I juntament amb tres altres col·legis professionals pues vam fer un observatori de l'aigua de Catalunya per intentar anar proposant solucions per solventar un problema permanent. És a dir, que ara serà permanent degut al canvi climàtic. Mira, la xifra, els metres que sumarem, no t'ho sé dir, però complementant la teva exposició, t'haig de dir que quan la gent de l'Escola d'Enginyers de Camins va començar a fer medicions a les platges, als anys 80, l'aigua pujava, el nivell de l'aigua, pujava un mil·límetre a l'any. Bueno, ara, des de fa 5 anys, està a 4 mil·límetres, ¿vale? Com un efecte de que passen coses, és a dir, el nivell de l'aigua puja. Evidentment, la situació aquí no és tan catastròfica com aquelles illes del Pacífic que, bueno...
Estan sentenciades, aquestes illes,
eh? Estan sentenciades i que, a més, aixequen el dit també i diuen, escolta, que nosaltres això del canvi climàtic no ho hem provocat, no? Perquè aquí no hem estat cremant carbó ni combustibles fòssils. Bueno, és igual, és una altra història, però sí, anant una mica a la conclusió que has fet tu d'entrada, per efecte del canvi climàtic, amb tots aquests fenòmens que va de darrere, la pujada al mar, les llevantades, ara les garbinades, perquè estaven preparats a les llevantades i ara ens ve del sud, també. Els temporals molt importants, concentrats, erràtics. Això farà que les platges difícilment les podrem mantenir tal com les teníem al cap històricament.
Clar.
Aquesta és la conclusió. Què vol dir que ens quedem sense platges? Que ens quedem sense poder anar al mar? No. Hi haurà solucions, però no serà el dibuix que teníem al cap.
Clar, però i com es fa un resilient davant de tot això? Suposo que ha de començar tot per l'administració, no? Per fer alguna qüestió resilient d'adaptació o de barreres o de... No sé exactament què es pot fer davant
de
tot això.
Mira, nosaltres hem apuntat en aquest document que hem preparat conjuntament amb experts d'administracions competents, del Ministeri, de la Generalitat, enginyers de camins que treballen també a l'escola de camins d'aquí de l'UPC, i hem apuntat quatre coses. Te les dic resumides i les ampliem com vulguis després i segons el temps que tinguis. Primer, diagnosticar bé el problema. Moltes vegades mirem bàsicament el que tenim davant, la platja que tenim endavant. No, hem de tenir més obertura de mires. Mira cap enrere, com està el que hi ha, diguem-ne, més cap endintre de la línia de platja, cap al rei, sí. Cap a l'interior. Vull dir, perquè, per posar un cas, però n'hi ha d'altres, és molt diferent la solució que podrem trobar si hi ha espai, que si tens una via del tren allà clavada. D'acord?
Com és una qüestió del Maresme, que tenim la línia de Renfe, correcte, la primera de la península passa arran de mar.
Correcte. De vegades només les pedres que aguanten la via són l'última barrera, quan de fet la costa, la sorra hauria de servir de barrera de protecció cap a això. No? Diagnosticar bé el problema mirant una mica l'entorn. Segona, hi ha un canvi d'enfocament, que aquest sí que és important, i el catedràtic de l'Escola de Camins, que va, diguem-ne, liderar tècnicament l'estudi aquest que hem fet, o el posicionament en què hem fet, ja ho diu, o sigui, ens hem passat molt temps tirant pedres al mar i de vegades aquesta no, s'ha demostrat que no pot ser, no és la millor solució. Per tant, mirem i ara ens estem enfocant globalment cap a solucions que es diuen basades en la natura. ¿Vale? Solucions basades en la natura és intentar veure com deixem a la costa que s'equilibri ella mateixa. Hi ha un problema. Per això necessites espai. Necessites un espai, diguem-ne, cap endins perquè la platja es va adaptant
Hi ha un problema important aquí,
Sí, en els passejos marítims, per exemple.
Per exemple, fins i tot construccions, fins i tot infraestructures. Ostres, aquí, sí, Carles, senyor, tenim un problema aquí,
No dic que tot hagi de ser això, perquè, bueno, jo he posat un dels problemes més importants, que és la via de la R1.
Sí.
Vale? Això està allà. Per tant, amb un enfoc holístic haurem de veure, perquè solucions tècniques, per salvar localitzacions concretes les trobarem. Vull dir, l'enginyeria de costes permet. Però, bueno, com a tendència natural, amb el llarg litoral de costes de Catalunya, on sigui possible, intentem apostar per solucions basades en la natura. Una altra cosa, i per fer-ho hauríem de tenir un pla integral de tota la costa.
Doncs tant sigui així, i que la costa catalana, si bé no serà tal i com la coneixem ara, que no deixi de ser costa, que no deixi de ser aprofitable i genial, i sobretot, i espero que com a societat, com a humanitat, aprendre la lliçó de tot això. Senyor Carles Cunill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya, escolta, gràcies per aquests incèntims que ens has fet, molt amable.
Gràcies a tu.
Blaida, doncs, a més, la cohesió de les administracions hauran de ser capdals en tot això. Per exemple, si estem parlant, i ho comentàvem precisament amb el Carles, és el fet de les infraestructures. Clar, quan van construir la primera línia ferrocarril a la península, la de Barcelona fins a Mataró, l'actual R1, a peu de mar, clar, llavors hi havia molta platja. Hi havia molta platja. No hi havia una percepció ni un càlcul del que pogués fer el mar. Ara la qüestió canvia molt. Ara pensar és agafar aquesta línia i tirar-la cap endins. Ara, com ho fas, això, si necessites espai? No és tan fàcil. La qüestió... sabem el que hem de fer, però no sé si es podrà fer a totes bandes. Aquesta seria el què. Moltes d'aquestes qüestions van d'anar de la mà de l'ésser humà i la natura. I moltes vegades hem deixat de... desnaturalitzada la ciutat, i això que està comprovat, que renaturalitzar la ciutat ajuda a la salut dels ciutadans. És una qüestió clara. Hi ha un llibre, amb el que parlarem ara, que es diu Huertopia. I bé, la barreja entre huerto i utopia està ben trobada, perquè parlarem precisament d'això, d'aquest camí de renaturalitzar una ciutat. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vive una experiencia única en el Pirineo y las tierras de Lleida.
Naturaleza, cultura, gastronomía y 11 estaciones de esquí alpino y nórdico con más de 500 kilómetros de pistas para disfrutar con la familia o los amigos.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I guess I kinda like the way you know, know the
pain, know the day bleeds. Quina relació hi ha entre l'agricultura i la ciutat, dins de la ciutat? Quina relació hi ha entre jo diria que civilitzar, perquè seria un cop tornar a civilitzar aquests horts ciutadans, horts dins de la ciutat. De fet, hi havia uns quants aspectes i tots els beneficis que poden donar, fins i tot des del punt de vista climatològic, allò que es fan horts als terrats dels edificis, per exemple. I hi ha un llibre que relaciona molt bé tot això i ho diu molt clar. Es diu Huertopies. És aquesta barreja entre els horts i les utopies, que no sé fins a quin punt... l'ecurbanisme, això pot ser una utopia o no. Ara parlarem amb el seu autor, que em mira sonrient como diciendo ay amigo. José Luis Fernández, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenido.
Autor del libro Huertopías. Cois, ¿por qué te llaman Cois? ¿Es como un sobrenombre?
Es un apodo cariñoso.
Es un apodo, sí. Apodo cariñoso.
Si tú pones Cois en Google Imágenes no salgo yo, salen carpas de acuario chinas, de estas naranjitas.
Pues no tienes mucha pinta de pez chino, ¿eh? Ya, o sea, bueno, pero es un apodo interesante. Yo hablaba de huertos y utopía agricultora en la ciudad. ¿Eso es posible o no?
Ha sido posible. Ahora mismo hay todavía, bueno, como resquicios, ¿no?, de esa agricultura histórica y sobre todo muchos proyectos nuevos de huertos urbanos, huertos en azoteas. Y la clave es plantearnos si para el futuro vamos a necesitar de que esto prolifere, se desarrolle o no. Y bueno, pues mi hipótesis es que sí.
Que sí. ¿Cuál es la hipótesis que planteas en el libro, más o menos?
Bueno,
pues tú estás hablando básicamente de utilizar todo esto, por ejemplo, para obtener ya directamente recursos, aparte de toda la aportación climatológica o de ayuda de climatología que puede tener un huerto en una ciudad.
Sí, mi hipótesis es entender que los huertos urbanos cumplen dos, tres funciones esenciales, ¿no? Una es producir alimentos, que es como la más obvia, porque si no tendríamos un jardín y no un huerto. Una función social, es decir, que los huertos urbanos cumplen tienen una enorme potencialidad para juntar personas, reconstruir el tejido social, generar vínculos y que es algo que deberíamos también como de aprovechar en, bueno, pues desde para luchar contra la soledad no deseada a para tener barrios o eso, pues con tejidos comunitarios más vibrantes. Y luego lo que tú planteabas, pues de a escenarios de futuro, pues con el previsible agravamiento de la crisis climática, pues evidentemente necesitamos refrescar nuestras ciudades y bueno, pues como una estrategia de renaturalización.
Estaba muy demostrado, ¿no? Que los huertos en las terrazas de grandes edificios bajaba la temperatura unos grados, o sea, del propio edificio.
Son un aislante, igual que hacemos envolventes para cuando se hace una rehabilitación energética, se le pone como un traje al edificio, pues digamos que los huertos se lo pondrían serían como el gorro casi que le ponemos al edificio y evita que eso, pues claro, que el calor y el frío haya oscilaciones.
¿Y la gente está por la labor? ¿Tú crees que estaría por la labor de una cosa así? Porque, perdóname, igual ahora digo una barbaridad, de hecho lo voy a decir, una barbaridad muy obtusa, muy de tópico marcado en mi cerebro, y es que huerto me suena jubilado. Huerto urbano, ¿eh? Huerto urbano me suena jubilado.
Así es como empezaron a proliferar en España, es decir, lo que pasa es que si, aparte de que, claro, todo eso ha ido cambiando bastante en los últimos 20 y pico años, que hay ya políticas públicas relacionadas con los huertos urbanos, ahora mismo encontramos perfiles súper heterogéneos, es decir, yo pienso en los huertos comunitarios de mi barrio, por ejemplo, hay desde jubilados, que siempre es un perfil que está y que...
No, que yo lo haría, que lo he dicho que nadie se enfade conmigo, porque yo lo haría, o sea, yo me dedico, me gusta mucho la jardinería y demás, y sería una de las cosas que haría cuando me jubile, si Dios quiere, una de las cosas que haré, que no lo decía de un modo ahí...
No, y que convive, porque es decir, que un huerto permite... es un espacio mucho más acogedor, más amable y más inclusivo.
Eso seguro, ¿eh?
Y permite que eso, pues que estén los niños, que estén las familias mayores, que haya jóvenes. Y que si está bien organizado, todos conviven, comparten el espacio y comparten la actividad de una forma muy virtuosa, ¿no? O espacios muy inclusivos para población migrante. Es decir, dinámicas interculturales se dan con mucha naturalidad en un huerto.
Oye, yo tendría un huerto en mi casa, pero ¿dónde lo pongo?
Depende de si tienes terraza.
Tengo una pequeña terracita, ¿eh?
Pues un pequeño... una agroecología de macetas, es decir, unas macetitas y ahí lo que te va a tocar es seleccionar qué es lo que quieres cultivar.
Claro, es que, por ejemplo, puse pimientos, pero de que sale un pimiento a otro, esto es un desespero, incluso zanahorias, pero...
Si tienes poco espacio, yo siempre recomiendo cultivar plantas de hoja, porque crecen mucho más, más rápido y son más fáciles. Entonces, lechugas, acelgas, escarolas, espinacas,
rúcula, todo esto es más sencillo. Esto es lo que yo quería oír, vale, rúcula, o sea, plantas de hoja, lo que tú dices.
Sí, porque crecen mucho más rápido... Y podemos tener una rotación de cultivos más ágiles y nos da la sensación de que nuestra terraza es más productiva.
Entonces, nada más ir de la mano de la renaturalización desde el punto de vista de un huerto urbano, no como el que está en mi terraza que explicaba, sino de algo bastante más serio y en potencia, como para refrescar y que la ciudad y la naturaleza se cojan de la mano, porque en el fondo es eso. Huertopía del amigo José Luis. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer que estés aquí para hablar de todo esto. Bé, nosaltres ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebi la salutació de qui els ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda.